Doncs apa, que comencem el divendres explicant-te que avui se celebra el Dia Mundial de la Consciència. És una data que la ONU, l'any 2019, la va tirar en van i que consisteix a promoure una consciència global en el món més enllà d'acords polítics o econòmics. Però quina és la consciència a la qual es refereix aquest Dia Internacional? Doncs l'ONU demana a governs, agents socials i a les persones en general que fomentin una cultura de pau amb amor i consciència. Què volem dir amb la paraula consciència una altra vegada? Perquè és una cosa difícil d'explicar per l'abstracte del terme. Si ens fixem en l'etimologia de la paraula, el vocable prové del llatí conscientia, amb coneixement. Això significa que la paraula consciència es refereix a allò que el subjecte o ésser humà coneix. Però Nacions Unides amplia el significat d'aquesta paraula a un sentit més social. Es tracta de protegir les generacions futures de les guerres, que l'ésser humà actuï amb valors de justícia, democràcia, solidaritat i drets humans. Vaja, escolta, que si això ho poden tirar endavant, ho signem tots, eh? Sigui com sigui, avui és el Dia Mundial de la Consciència. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És divendres ja, estem a les portes del cap de setmana, 5 d'abril del 2024. Abans d'ahir estàvem a 17 graus en aquesta hora, ahir a 18 i avui estem ja fregant els 21 graus a la ciutat de Lleida. Sí, sí, 21 graus, tal com ens havien avisat de que això anava a pujar ja, sobretot de cara al divendres i dissabte. O sigui, vol dir que demà encara farà més calor que avui. Per parlar de tot plegat, ja saps, l'Armando Álvarez, que és el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora a tothom.
Bueno, 21 graus, això ja és temperatura primaveral.
21 graus i també n'hi ha 20 graus a la Vall d'Aran.
Imagina't.
I a Fraga o a Pobla de Cérvoles. I per sortir-nos del mapa de Catalunya, n'hi ha el lloc més alt de tota Espanya, ser amb 27 graus, és Sant Sebastià.
Caram.
La zona de Donosti. I és que tenim una, es diu tècnicament la paraula advecció, però és arribada, un flux de vents del sud, impulsat per una borrasca que està a l'Atlàntic, però ja girant de Galícia cap a les Illes Britàniques, i impulsa vents del sud que tenen un recorregut per damunt del nord d'Àfrica, arrepleguen pols a 1.500-2.000 metres d'alçada, venen molt càlids perquè han estat en contacte damunt del Sàhara, i ens arriba una altra polseguera enorme i una pujada de les temperatures que es manifestarà més en la insolació, en les hores de més sol durant la tarda. Avui està previst que ja estem entre els 23 graus de la Vall d'Aran, de Viella, i els 27 de Lleida. Demà arribarem a un màxim possiblement al Segrià, podíem fregar els 30 graus, hem de dir que el mes d'abril els 30 graus al segle passat només troben un dia.
Anava a dir que és
estrany. En tots els mesos d'abril, de més de 60 anys que tenim dades, un sol dia. En aquest segle ja portem 8 dies, en 24 anys, no? Se nota la darrera tonga. L'any passat, sobretot al principi d'abril, l'any passat van tenir dos dies de 30 graus a final d'abril, i el 2011 van tenir també 30 i un altre dia de 33, que és el rècord històric, també el 8 i el 9 d'abril, però que al principis d'abril també, vamos, que els 30 graus a Lleida arriben al mes de maig, no arriben al mes d'abril, i molt menys a la primera quinzena, eh? Només n'hi ha el registre de l'any 49, que és l'únic que n'hi ha del segle passat, un dia, i els dos dies del 2011, i possiblement demà, ja veurem.
Clar, és que anava a dir, Armando, les millors previsions diuen que demà a la plana de Lleida podem fregar els 29-30 graus.
Sí, en el Segrià podíem fregar en algun lloc els 30, Serós, per exemple, és un candidat, tota la vall del Segre, resseguint el Segre des de la Granja d'Escar fins a la Seu d'Urgell i Martinet, és la zona més càlida a l'època càlida de l'any, a la que pugen les temperatures. Entonces, tota la vall del Segre, Lleida, Balaguer, també Artesa del Segre, resseguint el riu, són la zona on podien arribar temperatures més altes. Per demà està previst entre 25 de Viella i els 30 de Lleida. O si no és 30, es queden a 29. Però clar, són temperatures d'estiu. ser enterbolit, velat. Ara, com ara tenim un vel, un tel de núvols alts i prims que es filtra del sol, i podria ser que gràcies a la pols i el vel pues, no arribessin a 30. Ja. Però si ens queden a 29 o 28, continuen sent altíssimes.
No, no, són altíssimes.
Per aquestes dates.
Armando, i això ja seguirà així?
No, clar que no.
Què passa?
Hem de dir que la mitjana d'abril és 21.
No, ja ho sé,
però... normal és 20-21. La màxima, la temperatura que tindran ara seria lo normal, 20 o 21 graus de màxim.
De màxima,
encara rebaixa.
I cap a on anem a la setmana vinent?
Això continuaria diumenge, potser una mica menys, un o dos graus menys diumenge que dissabte, però molt càlid també, també en, podria enterbolit, velat. Podria estendre's a gairebé tot el dilluns, també, però una mica menys, continuar sent càlid, un augment dels núvols a final de diumenge i sobretot dilluns. Dilluns podria caure alguna gota d'aigua, que seria de fang, barrejada amb pols en suspensió, i la gran davallada vindria dimarts, que, vamos, aquí les previsions parlen de 30 demà i 20 de màxima dimarts.
Bueno,
que seria una costellada important, sobretot al Pirineu, on hi hauria una davallada. Esa davallada seria també transitòria per tornar a pujar a la segona meitat, però en plan també bèstia, de 30 graus al final de la segona meitat de la propera setmana.
Bueno.
Costa molt d'explicar que estem amunt avall, però així estan els termòmetres actualment. L'atmosfera una mica desbocada en tanta variabilitat en poc espai de temps.
Doncs Armando, mira, el dimarts tornem a parlar i a veure si estem a dalt o a baix.
Seríem les temperatures.
A veure on estarem.
Bueno, de moment, pues mira, un cap de setmana...
Molt maco, espera. Sí.
Què hem de fer? Hem de ficar-nos de manga curta, però cuidar primera hora del matí, encara que les mínimes pues, pujar molt, però potser tenim com avui 11 graus, 12 graus, bueno, a primera hora
t'abrigues
una mica i després ja de manga curta.
I tant. Armando Álvarez, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom, igualment. Vale.
I ara busquem la darrera hora informativa...
Lleida. Estàs informat.
Abans deixa que recordi que el sol és fort. O sigui, no, ja no parlem de temperatures, el sol és fort. Si t'has d'exposar al sol, venint d'on venim, que venim de l'hivern, tots tapats, posa't crema protectora. No facis això de... Espera, que vull agafar color ara ràpid. No, que no és bo per la pell, que ens ho han dit multitud de vegades. Posa't crema protectora, que el sol és intens. Pensa que estem a l'abril, la màxima intensitat arriba a final de juny, tampoc està tan lluny, vull dir que estem parlant de intensitats de sol segurament de finals d'agost o de setembre, per tant, posa't crema. Va, a tot això t'explico que aquest matí hi ha hagut 4 persones evacuades en un incendi en un quadre de llums d'un edifici de Lleida. Ha sigut el número 41 del carrer Anselm Clavé i que poc després ja s'ha donat el foc per extingit i els veïns han pogut tornar a casa seva. Per tant, no ha hagut cap mena de dany personal. Això ha passat aquest matí, a 9:45 del matí. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida 11 persones acusades de simular agressions masclistes amb l'objectiu d'obtenir papers i acollir-se a ajuts. Es tracta de 10 dones i un home que estan investigats per denúncia falsa, simulació de delicte, falsedat, afavoriment de la immigració il·legal i pertinença a organització criminal. Els agents van escorcollar més de 6 habitatges, la majoria d'ells en domicilis del barri antic de la ciutat de Lleida, en els carrers Cavaller, Sant Andreu, Joan Baget i Mart, i la investigació de la unitat d'investigació Segrià Pla Les Garrigues continua oberta i no es descarten noves detencions. Però vaja, que estava tot maquinat i preparat. Algú s'oferia per ser cap de turc i a partir d'allí doncs, totes les denúncies cap a aquesta persona i les dones automàticament reveien ja la legalització, normalització de papers. També t'explico que veïns de l'Horta de Lleida començaran a fer sometents per mirar de frenar l'onada de robatoris que t'he estat explicant aquesta setmana. La majoria han estat les darreres setmanes i en cases aïllades, però la veritat és que se senten insegurs. Des de fa molt temps, des de fa molt temps. Tot això per donar suport als Mossos d'Esquadra i a la Guàrdia Urbana, que ja fan vigilància a la zona, però que ho tenen complicat per poder abastar les 20.000 hectàrees de l'horta. D'aquesta manera es vol mirar de frenar l'alarma que s'ha generat i també donar seguretat als veïns. De totes maneres, també t'explico una cosa. Quan els veïns s'han de començar a tornar i fer guàrdies de nit per l'horta, és que alguna cosa no rutlla bé. O més d'una. O més d'una. Alguna cosa no rutlla bé, eh? No hi hauria d'haver aquests problemes, això ja estem d'acord tots, però, vaja, que potser els cossos de seguretat són escassos. Vaja, no ho sé, eh? No ho sé. Ahir t'explicava també que estan pendents, segons quins punts, de la part baixa del Segre, de si hi ha més inundacions o no, o com els afecta això. Doncs ara Acció Climàtica ha dit que es farà càrrec de compensar els danys que es detectin a les finques inundades pel riu Cinca. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, es va reunir amb els diferents presidents dels Consells Comarcals i han presentat un projecte per a l'impuls i la creació de noves cooperatives a Ponent, amb l'objectiu de crear noves oportunitats i llocs de treball al territori. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara, ja saps, ens traslladem cap a Príncep de Viana, a la redacció del diari La Mañana, on ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, soy Ea.
Oye, puntual como siempre, ¿eh?
Siempre, aquí, al pie del cañón.
No, no, la veritat és que...
Tantos años llevamos ahí.
No, no, mira, jo us explico interioritats, eh, moltes vegades. Jo a l'Andrés, cada divendres, i depenent dels espais que tenim, li dic, Andrés, buenos días, hoy a las 12:31. I escolta, a les 12:31:02 son el telèfon. O sea que puntual como pocos, eh?
Bueno, es una de las cosas que me quedaron de estar internado 5 años en un seminario con los salesianos.
Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? No es malo, ¿eh? Ser puntual,
sí,
en la vida.
Sí, puntualidad total, sí, señor. Sí.
Bueno, oye, tenemos un fin de semana en el que la meteorología nos va a hacer creer que estamos en verano, aunque no sea así, pero por temperaturas lo va a parecer. Supongo que se van a empezar a notar propuestas musicales al aire libre ya, ¿eh?
Bueno, ya sabes que se prohibieron lo de los conciertos de vermut en las terrazas.
Sí, eso
no
sí.
No entiendo por qué, pero bueno. Y claro, eso ha mermado muchas actividades que había antes.
Claro.
Antes la mayoría de los bares, bueno, muchos bares se apuntaban a la historia de hacer el concierto de vermut.
Al vermut, claro. No
y
sé.
Además sentaba muy bien, pero bueno, bueno, no sé. Como aquí las leyes cambian como... Según cómo les va a los que están en el poder, pues yo qué sé. Oye. Sí.
Pero ¿tenemos música o no tenemos música?
Tenemos muy
de momento
mucha,
sí, ¿no?
Y muy buena música,
pues
sí. Y además, fíjate, tenemos hasta grandes leyendas como en sitios inverosímiles, ¿no? Hay un tal Jerry Weldon, que es un saxo tenor de Nueva York, que es, bueno, por lo visto lleva más de 45 años considerado uno de los solistas más talentosos y solicitados, está haciendo una gira europea y mira por dónde que tiene la suerte de actuar esta noche en el Antares.
Ah, vale.
¿Qué le voy a decir? Muy fuerte, ¿no?
En gira europea, ¿eh?
En gira europea, por bueno. España, Alemania, Austria, Italia, y mira por dónde que aterriza aquí en Lleida.
Me gusta, hombre, me gusta tu patriotismo cuando dices que es él el que tiene la suerte de actuar en el Antares, ¿eh? No al revés.
No, la suerte la tenemos nosotros de que venga, pero bueno, y también él, hombre, él supongo que así también respira un poco de grandes
también.
Y está en un sitio más íntimo, además, con Ignasi González al contrabajo, que ya sabes que este se codea con este músico de aquí de Lleida, se codea con todos los grandes.
Pues vamos a disfrutarlo,
al piano.
Pues vamos a disfrutarlo, mira.
No, para que la gente diga, ey, que aquí se traen cosas interesantes. Y no es Antonia Font, que también está en Ayetcha hoy.
¿Ah?
Y están a punto de llenar la sala, pero bueno. ¿Otra cita interesante? Pues en el Cotton Club, que abren puertas otra vez a un concierto hoy, que la banda Leridana de versiones, tremendos.
Es verdad.
Se despide de su público con invitado sorpresa y ese regusto que tienen todas sus actuaciones de Festa Mayor.
Sí.
Ya sabéis que Tremendos es una banda paralela que nació de Compines en el 93 y luego en el 2003 más o menos hicieron un grupo paralelo, los mismos de Compines, con versiones. Y Tremendos hacen versiones entre las cuales sonarán, la fija que suena siempre es el Cadillac Solitario de Loquillo y el Salta de Tequila. Te lo digo yo porque los he visto varias veces. Y además está la curiosidad. La curiosidad está para bueno, que está el David Massot, que es el, que, el sí. cantante y uno de los dos supervivientes, que es alcalde de Maials y presidente del Consejo del Segrià, pero sí, eso sí, le vino sí. después, pero él sigue siendo rockero.
No, no, y bien, David estuvo aquí con nosotros en el estudio y la verdad es que parece mentira, pero sí, claro, han pasado 30 años de Companys, del Soc Pagès, de después, al cabo de los años, el surgir de Tremendos. 30 años sobre el escenario, la vida se les ha ido complicando a nivel personal y quieren hacer un punto, no sé si un punto final, bueno, de momento es un punto final, que son, no son pocos, 30 años, y ¿dónde? Pues en el escenario, es la mejor manera,
Bueno, se querían despedir de su público aquí en Lleida, porque claro. de hecho el último concierto lo habían dado en Formentera el día 31 de diciembre, que era la cuarta vez que iban a actuar allá a Formentera. Pues mira, cayeron en gracia y mira, les invitaron y claro, dijeron, ¿cómo nos vamos a despedir sin despedirnos de nuestra gente? No, y hoy supongo que se pondrá, habrá buen color hoy en el
Yo creo que sí, espero que sí.
Y habrá sorpresas interesantes,
Muy bien.
Que Venga. No se pueden desvelar.
Vale, tú ya la sabes.
Sí, yo ya la sé. Lo que pasa es que dejarían de ser sorpresas.
Vale, no.
Sorpresa, una monja entre dos guardias civiles, vamos.
No te me salgas del guión, ni por ahí. Venga, va, ¿qué más?
Bueno, y también tenemos en el Can Ramón, tenemos, pues fíjate, otro, o un cantautor de estos extranjeros que pega. Y que siempre vienen por ahí porque tiene el Carlos Sus, que es el que lo organiza, tiene un don con los artistas de fuera. Sí. Oye, viene un tal Adam Gilles Levy, que bueno, que está girando por Europa también y aterriza, pues mira, en el Can Ramón.
Es que es una ruta muy buena, la de Lleida. Todo lo que pasa por Lleida es buena esta
yo
ruta.
Yo creo que vienen a comer caracoles, ¿no? De paso.
Podría ser también.
Bueno, seguro que los prueban, cuando vienen aquí.
Espero,
aunque me he encontrado con casos de estos que les han dado un poco de repelús,
Sí.
También bueno, hay que decirlo,
Pero es que es normal esto. No todo el mundo le tiene que gustar. Es que es normal. Bueno, se lo ofreces, si le gusta bien, y si no, pues nada. Bueno, lo ha probado.
Bueno, pues aquí está el Adam Gilles. Y siguiendo con viernes tenemos, las Nits de Taberna de Almacelles, que está la Ivette Nadal. Y luego, pues, también tenemos en el Café del Teatre, tenemos una cita, pues, como cada fin de semana, pues esta vez tenemos un grupo que se llama Medalla, que viene a presentar Duelo, con uno de los mejores directos del momento. Yo tuve la suerte de verlos no hace mucho y la verdad que se lo hacen muy bien,
Muy bien.
Y bueno, vamos a seguir aquí, ya que estamos en la sala, en esta sala, en el Café del Teatre. Mañana, sábado, hay un concierto triple, concierto impulsado por Yeti Productions, que con tres potentes bandas de rock and metal. El Rock por Enti Core Fox, que abrirá la velada, luego los Metraquilator, que fueron unos ganadores del Pepe Marín, y se acabará con The Kraven, que es una formación de metalcore de Durango que celebra su 25 aniversario.
Muy bien.
Esto fuerte. Y luego otra cosa, tenemos mañana en La Boite a Vicky Lafuente. La Vicky Lafuente fue la semifinalista de La Voz en el 2019.
Ah, vale.
Y es una artista zaragozana, muy maja, Hablé con ella y es genial. Hace teatro, hace danza, canta. Y se ha montado una banda, entre los varios proyectos que tiene, que se llama Mamá Cool Fun Orquesta.
Ah.
Que viene a presentar mañana a La Boite, que son 9 músicos y que, bueno, pues dice que está creada para hacer bailar a ritmo del mejor disco soul y funky de los 60 y 70, pues con temas míticos de Nina Simone, Aretha Franklin o Donna Summers. Pues que la tenemos en Avoite, no es muy conocida, o sea, no es conocida la banda, pero si se dice que es Vicky Lafuente la que está al frente de todo, que es la jefa, vamos, pues yo creo que el espectáculo es grande y además a sabiendas de que es la primera vez que actúa en Cataluña, y eso que lleva más de 20 años, por ahí dando bandazos.
Muy bien. Pues bueno, Andrés,
un honor.
Venga, que las propuestas son buenas y ahora vamos con el melo malo. ¿Cuál es el que nos has preparado para esta semana?
La música existe para decir las palabras que no podemos expresar. Donde mueren las palabras, nace la música. Donde las palabras quedan fuera, la música empieza. Cuando las palabras faltan, la música habla. La música es amor buscando palabras. La música es la medicina de la mente. La música es el territorio donde nada nos hace daño. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y sentir. La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. La música no la tienes que traducir. Simplemente te afecta y no sabes por qué. Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. La música es la única medicina para el alma. La música es el vino que llena la copa del silencio. La música produce una especie de placer sin el que la naturaleza humana no pueda pasarse. La música da alma al universo, alas a la mente, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexplicable es la música. La música es mi terapista. Si hubiera más escuelas de música que militares por las calles, habría más guitarras que metralletas y más artistas que asesinos. Y la cabeza siempre, como la música, alta. La música es un lugar donde la felicidad deja de ser inalcanzable. No abandones la música por problemas, abandona los problemas con la música. La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. El lenguaje más famoso y popular del mundo es la música. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado. Con música he vivido. Música somos todos, porque la vida sin música no es vida. Larga vida a la música. Oh yeah.
Oye, oda a la música, estoy por imprimírmelo y encuadernarlo y colgarlo en la pared,
Sí, sí, sí. La música ya sabes que es vida.
Lo suscribo todo, todo, desde la primera palabra hasta la última, La verdad es que...
¿Qué haríamos sin la música? La música, pues
no,
haríamos nosotros.
Yo es que desde muy, muy, muy pequeño, pero muy, muy pequeño, he disfrutado ya, y entonces en casa, como podía, ya grababa mis cassettes con música y hacía mis historias,
sí.
O sea que es la música, es verdad, Y además, además fíjate que hay una música perfecta para cada momento,
Para cada momento, siempre.
Siempre la encuentras, Siempre. Pues nada, la música, la gran protagonista. Andrés Rodríguez, como siempre, un placer, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Larga vida, oh yeah.
Què n'és d'important la música? La veritat és que sí, eh? I de vegades, però quan diem la música, és la música. La música ben feta, si vols, la que té un esforç a darrere, o sigui, algú que s'ha pensat una mica la lletra o que ha pensat la composició musical, Fem una pausa rapidíssima perquè ara hem de marxar a parlar de cinema.
Elegir es ahorrar for you. Ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí que ens acostarem ja a la una de la tarda amb les propostes de la cartellera de cinema. Ja saps que Ens acompanya aquesta temporada la Mònica Monvia. La Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Has recarregat piles amb Setmana Santa?
Han fet el que han pogut. Però... no sé si les han recarregat o les han descarregat.
Però alguna pel·lícula ha caigut, no?
Pues no, perquè ja he estat fora i no he vist res.
Bueno, pues ja està bé. Pues mira, tens ja saps que cada setmana se'n presenten... tu mateixa ens en presentes quatre més aquí i
sí,
algun...
No, sí, tinc feina, tinc feina. En soc conscient.
T'ho dic perquè alguna va cap a la llista de pendents, segur, sempre.
Seguríssim. Bueno. Sí, ja tinc la llista, ja.
Molt bé, doncs escolta, anem ja directes cap a les quatre propostes. És d'aquesta primera setmana del mes d'abril. I podem començar amb... bueno, amb una pel·lícula espanyola, realment,
Vinga.
Va muy lejos.
A la Costa Brava.
Arelo.
¿Podrías llevarme?
A la Costa Brava. ¿Qué tal, Luisa? Soy yo.
A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia.
No sé si voy a poder ir. Me ha salido un curro, ¿eh? Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Está jodido, pero muy jodido, ¿eh?
Váyatela. De hecho, voy a ver unas como esas, grullas. Tengo que ampliar el viaje.
¿Y a dónde tienes que ir?
Al delta del Danubio, en Constanza, Rumanía.
Que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa.
Te pagaré bien.
¿Cómo de bien?
Ah, és la gran pregunta, com o de bien?
Bueno, doncs sí, parlem de la pel·lícula espanyola Pájaros. Destacar important, sobretot, els dos protagonistes. Tenim el Jesús Gutiérrez, que per la gent, si li sona, és el prota també de Campeones, sí. D'acord? L'entrenador de bàsquet. Ell fa de Colombo. Colombo és un senyor que compagina doncs, la feina en un garatge que té 24 hores amb la venda de marihuana així d'estranquis, no? Per poder sobreviure. És amic de... bueno, és amic, coneix amb un que es diu Mario, interpretat per Luis Taera. Luis Taera fa dos anys ho va petar perquè va guanyar tots els premis Goya del Món per la seva interpretació a Asbestas, del Rodrigo Sorogoyen.
Ah, sí?
I res, aquest senyor doncs, té una vida d'advocat, el Mario, i al seu temps lliure és aficionat a les aus. I com ja s'ha sentit una mica al tràiler, ell vol anar a veure unes aus allà al sud de Romania, i contracta el Colombo perquè li faci de xofer. Llavors, durant tot aquest viatge, doncs, és com una road movie, entre cometes, parlaran de la seva vida, de país a país, aniran analitzant una mica doncs, això, les relacions amb la família, amb els amics, si han triomfat en l'amor... és a dir, l'excusa del viatge, o sigui, el viatge és l'excusa per conèixer-se millor ells dos, per reflexionar sobre... temes vitals als 50 anys i amb dues interpretacions evidentment magistrals per part de Jesús Gutiérrez i Luis Taera.
Tuyo, me he ligado. Hacía tiempo que no ligaba.
¿Es Colombo el tu vero nombre?
Teniente Colombo.
De homicidio.
Mi hijo Juan quiere ser músico.
La semana pasada fue su cumpleaños y no olvide.
¿Me merezco o no me merezco que su madre me echara de casa?
Soy un puto desastre.
Tienes que ir con él. Tu amigo no está bien.
¿Perdona?
¡Un grupo tomamos presos!
Que llevo mucha marihuana en la mochila. ¿Qué cojones haces aquí con esto?
Porque esto no es Suiza. ¿Qué haces aquí?
Bueno, li diu això amb un sarpat de bitllets a la mà,
Exacte. Bueno, evidentment, amb un rerefons de comèdia important.
Sí, clar. Clar, clar. Bueno, pues aquesta és la primera proposta, Pájaros que s'estrena ja, aquest cap de... bueno, avui divendres.
Sí, avui mateix.
Avui divendres. Sí, senyor. Vinga, anem cap a un estil de vida o un tipus de treball.
Vinga.
¿Sabes esa sensación cuando haces justo eso para lo que naciste? Cuando todo tu ser se mueve en armonía con el universo.
¡No!
Yo tampoco. Pero soñar es gratis, ¿no? Despídete de mamá, porque si no lo haces me va a odiar más todavía.
¿No decías que ser abogado te destrozaría el alma?
Doncs apa, explica'm aquesta. Aquesta és la d'acció, no?
Aquesta serà la d'acció de la setmana. Diguéssim que aquesta és el guilty pleasure, no? El plaer culpable, perquè, evidentment... diguéssim que per reflexionar molt no és, però per passar una bona estona sí. Es tracta de Freelance, és una comèdia d'acció protagonitzada per John Cena, que està de moda, o per la gent que no sàpigui qui és el que va sortir despullat a la gala dels Oscars.
Ah, val.
Sí? Que a més ja seria un actor que vindria doncs, a suplir els Sylvester Stallone i Jean-Claude Van Damme de l'època nostra, per val. Entendre'ns.
Okay.
Doncs John Cena fa d'advocat, però evidentment porta una vida monòtona als suburbis d'una gran ciutat d'aquestes americanes, i ell va estar a l'exèrcit i era antic membre de les forces especials, per tant, està preparat per dur a terme missions, diguéssim, d'alta seguretat. Què passa? Que far de portar aquesta vida en què deixa els nens a l'escola, fa barbacoes al jardí, decideix guanyar diners d'una altra manera. I com? Doncs acceptant una feina de seguretat que consisteix en protegir una periodista que ha d'anar a fer una entrevista amb un dictador d'un país i passen una sèrie de coses.
I així és.
Dirijo un negocio y ahora mismo ese negocio tiene que meter y sacar a una periodista de Paldonia.
¡Viva Paldonia!
No. Solo una vez.
No, no y no. ¿Quién es ella?
He dimitido de mi puesto.
No me interesa.
Por 20.000 pavos sí te interesa.
¡Cuidado!
¿Qué diablos ha pasado?
Su escolta de un solo hombre es lo que ha pasado. Es un héroe.
Estoy con el presidente de un país en mitad de un golpe de estado. Es el reportaje de mi vida.
Tienes que salir viva para que lo sea.
Oh.
No debimos venir. Vamos.
No podemos dejarle.
El Pulitzer, vaya.
Exacte. Al final, què passa? Que quan ell doncs accepta aquest encàrrec de protegir aquesta periodista, el que no saben és que aniran al país i esclatarà un cop d'estat. I llavors no només ha de protegir a la periodista, sinó també al dictador. Mm-hmm. I llavors s'escapen per la selva, han de sobreviure als militars, la gent que els persegueix...
Bueno, persecucions, claro, persecucions, explosions, vols, tiros, ja sabeu. Bueno, escolta, jo sempre dic que cada gènere de cada pel·lícula té el seu moment i la seva persona, No n'hi ha de molt bones i de molt dolentes, si vols, eh? Hi ha pel·lícules que tenen el seu moment, hi ha moments que no,
bueno,
però hi ha moments que sí.
Poden interessar més a tu o no, i als d'altres els interessa una altra cosa, cap problema.
Mira, la següent proposta... la veritat és que això té perill a vegades. El tràiler m'ha enganxat com a diferent, com una cosa que dius, ui, això és diferent. Després a veure com serà la pel·lícula, però Pequeñas cartas indiscretas.
Querida Edith, eres una vieja furcia buscona.
Continúa,
Eres una asquerosa embustera y una apestosa golfa.
¿Será una cuestión de envidia?
Creo que ya sabemos quién es.
He intentado amar al prójimo, pero...
¡Te daré las pelotas!
Eso Dios. Edith, yo no he sido. Es posible que sea inocente.
¿Una mujer policía? Mirad, un cerdo volando.
Tengo una hija. ¿Por qué lo arriesgaría todo?
Deberían follarte por la nariz, gusano asqueroso.
¿Gusano?
Toma.
A veure, Mònica, explica'm aquesta pel·lícula.
A veure, doncs això és una comèdia així de misteri, ambientada en un poblet, en una ciutat costanera d'Anglaterra, Littlehampton. Què passa? Que és una societat molt tancada, finals del segle XIX, principis del XX, i tenim amb una devota, diguéssim, una d'aquestes senyores, saps? Aquelles que van a l'església,
sí,
que són superestrictes amb les normes, que es diu Olivia, que està interpretada per l'Olivia Colman, que va guanyar l'Oscar amb l'anterior pel·lícula de Yorgos Lanthimos, de Pobres criatures, es deia La favorita. Val, aquesta senyora interpreta doncs, amb aquesta senyora devota que mai ha trencat les normes, que segueix tot el que s'ha de fer, no? Tot el que està establert. Llavors, tenim una altra, que és una jove progressista, que és la Rose, a la qual l'acusen d'enviar cartes obscenes a la resta de veïns de la comunitat.
Ah, vale.
Què passa? Que hi ha una policia, aquí entra en joc la part feminista de la pel·lícula, no? És una policia negra, és dona, en aquells moments, imagina't, dona, negra i policia, no li fan cas. Clar. Ell vol investigar per la seva banda perquè creu que aquesta, la que està acusada, la Rose, no és l'autora de les cartes i creiem que tindrà raó.
¡Oye! ¡Vieja puta chiflada, rata escurridiza! ¿Para qué escribir lo que puedo decir? Puedo decir que pareces la puta reina Victoria con una puta ortiga incrustada en el puto coño, por ejemplo. Tú apestas a semen y tus tartas parece que las haya cagado una oveja.
Muy bien.
Tengo un plan. Vamos a pillarlo sin fragantín.
¿Qué opinaría tu marido?
Mi marido no está vivo, rey, así que no opina mucho.
El que em fa gràcia és que una de les protagonistes és també l'actriu que interpreta a la reina d'Anglaterra a la sèrie The Crown.
Sí, l'Olivia Colman.
I clar, sí. Jo la tinc molt vista allí i ara aquest canvi de registre és tremendo. És una pel·lícula que crec que pot estar força bé, és curiosa, és molt curiosa.
Home, és molt atraient, perquè a més això, què passa? Que la policia junt amb un grup de dones el que farà és intentar resoldre el misteri, que segurament anirà perquè no escriu les cartes una dona, sinó un home, crec
segurament,
jo, però aquí
segurament.
Ja ens ho trobarem.
Bueno.
Interessant les actrius, protagonistes, i bueno, la posada en escena i els paisatges, i que al final la devota i la progressista acabaran trobant punts d'unió, que és el bonic, no?
De tot
aquest empoderament femení.
I tant que sí. Va, que estem a punt d'arribar a la una de la tarda. La darrera proposta, la quarta, Mi camino interior. Aquesta és profunda.
És la francesa de la setmana.
Sí, sí.
Por supuesto.
¿Qué es lo que más echo de menos en el refugio?
Supongo que tenerla a usted. Perdón.
¡Venga, Jack! ¡La última!
¡Estás como una cabra!
¡No! ¡Pierre! ¡No! ¡No! ¡Pierre! ¡Pierre!
Me precipité en la noche y me estrellé contra el suelo. Bastaron 8 metros para romperme las costillas, las vértebras y el cráneo.
Es la realitat, aquesta.
Sí, aquesta, doncs, és el que té, és la pel·lícula francesa, ja ho saps, de la setmana, sempre et toca una.
Sí.
Aquí tenim, doncs, això, Una nit de borratxera, en Pierre, interpretat per Jean Dujardin, que és el que també va guanyar l'Oscar per The Artist, és un dels pocs actors francesos que ha guanyat Oscars, vale? Ell fa d'escriptor i explorador, i què passa? Que en aquesta nit de borratxera cau des d'un balcó d'un 7 o 8 pis a terra, i llavors aquest accident li provoqué un coma profund. Al llit de l'hospital, quan ja es torna a despertar, doncs es fa una promesa amb ell mateix, que és creuar França a peu des d'una punta a l'altra, des del Mercantour fins al Cotentin. I es tracta d'un viatge de reflexió personal, de descobriment d'un mateix, de renaixement, és a dir, és una persona que li ha passat una cosa molt forta i decideix fer, doncs, aquest camí a peu per redescobrir-se amb ell.
Si salgo de esta, atravesaré Francia a pie. Si lograba completar la travesía, conseguiría recuperarme. Partiré desde el sudeste en dirección al Canal de la Mancha hasta el mar.
Es una locura, Pierre. ¿Eres consciente?
Si no, me volveré loco.
Son más de 1000 kilómetros.
1300.
Re, bueno, es igual, arribats a 1000 ja és igual 1000 que 1300.
És com un camí, no? Com un camino de Santiago a la Francia.
Sí, bueno, mi camino interior. Crec que el títol, veus, aquí sí que t'explica bé al final la pel·lícula. Ara aquí l'objectiu de si vas a veure la pel·li és veure com, bueno, com acaba, si realment aconseguís el seu objectiu o no, però està bé perquè entenc que és una pel·lícula que comença molt esbojarrada, molt de festa, sense control, i després, escolta, anem a pensar en la vida, que són més febles del que ens pensem, a vegades. Molt bé, doncs 4 propostes maques per aquesta setmana, per a tots els gustos, com sempre que ens ho porta la Mònica Monbiela, Pájaros, Freelance, Pequeñas cartas indiscretas i Mi camino interior. Va, que tens feina. A part de la francesa, quina t'aniries a veure?
No, jo aniria a veure la de Pequeñas cartas indiscretas.
Ah, pues mira, jo també.
Sí,
jo també, sí. Em crida molt, Després igual no, però de moment em crida molt l'atenció. Mònica Monbiela, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
I amb 30 segons ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador i també l'Espai Groc amb moltes propostes de cara al cap de setmana i de cara ja a la setmana vinent, de veritat, eh? Des de la Biblioteca Pública de Lleida, des del Caixa Fòrum de Lleida i des de l'Auditori Municipal Enric Granados. T'ho expliquem des de Cope Lleida.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No me deja de sorprender las casualidades que tiene la vida. Mañana se juega la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Es la gran fiesta del fútbol español en un partido que arranca a las 10 de la noche y que vas a poder seguir, por supuesto, en tiempo de juego. El escenario es el Estadio de la Cartuja de Sevilla, un estadio que justo en este momento es noticia por algo que no tiene nada que ver absolutamente con la final de la Copa, sino con la investigación de la Guardia Civil por una presunta corrupción en el seno de la Federación Española de Fútbol. Una de las cosas que se mira con lupa son las obras que se hicieron en ese estadio de la Cartuja precisamente para adecuarlo a finales como la que va a tener lugar mañana. Se investiga si esas obras sirvieron para desviar dinero de la Federación mediante chanchullos millonarios. El fútbol tiene muchas caras. Y hoy estamos viendo coincidir dos de ellas. Una es la auténtica, la original, la buena, la de la pasión en las gradas, la del juego, los cánticos, la fiesta y la felicidad que transmite este deporte. Ahora mismo miles de aficionados del Athletic y miles del Mallorca se están metiendo casi 1000 kilómetros para ver este partido. Fíjate que uno en esta vida puede cambiar de muchas cosas, puede cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, pero cambiar de equipo de fútbol es que es prácticamente imposible. Para muchos, ser de un equipo u otro es una cuestión familiar casi genética, como el que nace con los ojos azules, se morirá con ellos del mismo color. Bueno, pues con tu equipo pasa algo parecido. Te puede gustar o no el fútbol, puedes entender o no de fútbol, que alguien se gaste un dineral para ir en 24 horas a ver un partido, pero es esta pasión la que hace grande a este deporte y también lo que convierte en auténtico negocio de miles de millones de euros. Y claro, donde se maneja mucho dinero, también hay gente dispuesta a llevarse tajada. Al final, el aficionado es la piedra angular de todo y está por encima de cualquier corruptela. Cuando estén en el estadio La Cartuja, lo normal es pensar en lo que está pasando dentro del terreno de juego. Nadie irá allí a La Cartuja pensando en esas obras que investiga la Guardia Civil. Ahora bien, que lo principal sea lo que ocurre en el terreno de juego, no quiere decir que a la gente le dé lo mismo lo que pase fuera. Porque si el fútbol es pasión para millones de personas, entonces el fútbol es un asunto social importante para lo bueno y para lo malo, como es una investigación judicial. Dicho de otra manera, al fútbol se juega, pero con el fútbol no se juega. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que está por decidir qué va a pasar con el plan antitabaco. Sanidad aborda a esta hora. Está pasando con las 17 comunidades autónomas la futura ley antitabaco que el gobierno quiere desarrollar. Hoy conoceremos en qué espacios públicos, por ejemplo, la ministra Mónica García pretende prohibir fumar. Ya te adelanto que se habla, a ver si se confirma, de las terrazas en la hostelería. Este domingo se cumplen 6 meses del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, en la que han muerto 33.000 personas ya en la franja de Gaza. Sin acuerdo entre ambos bandos para un nuevo alto el fuego y bajo fuerte presión internacional, Netanyahu se ha mostrado dispuesto a abrir 2 nuevos pasos humanitarios en el enclave palestino. Y prepárate porque calor es lo que nos espera este viernes y mañana sábado para volver el domingo a bajar las temperaturas. Estamos en esa montaña rusa que se da todas las primaveras. Hasta 30 grados se van a alcanzar en el sur de la península y los 25 en muchos puntos de España en las próximas horas. Así que ojo también con la calima. Y también te contamos, Pilar, que la Iglesia apuesta por una regulación extraordinaria de migrantes como la única alternativa para 500.000 personas en España. Por eso distintas entidades vinculadas con la Iglesia piden al Congreso que el próximo 9 de abril tomen en consideración la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, asegura asegura que esta es una cuestión de dignidad humana. Y las imágenes del cachorro de Sevilla y de la Esperanza de Málaga van a procesionar en Roma el próximo año durante el jubileo de 2025. Fíjate, tal y como ha anunciado la Santa Sede, el Papa Francisco quiere hacer partícipe a los cofrades de esas hermandades de la trascendencia que tiene para la Iglesia la conmemoración del Año Santo.
Gracias, Correas. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Sevilla ya a tope, ¿eh?, para la Copa del Rey.
Huele a Copa del Rey. Hasta ahora acaba de aterrizar el Mallorca en el aeropuerto de San Pablo y el Athletic parte de Bilbao a las 3:30 con Geray en la convocatoria, que hoy se ha entrenado con el grupo. Y entre tanto, miles de aficionados de los dos equipos están llegando ya a Sevilla, José Manuel Oliva.
Todo preparado, Munilla, para la gran final de mañana aquí en el Estadio de la Cartuja. Más de 1.500 agentes de seguridad ya velan porque todo se desarrolle con absoluta normalidad y ya hay mucho ambiente de aficionados del Athletic Club de Bilbao y del Real Club Deportivo Mallorca por las calles de la ciudad.
Se han convocado oficialmente las elecciones a la presidencia de la federación. Desde el domingo hay 5 días para presentar candidaturas y de momento solamente Carlos Herrera ha anunciado que se presenta. Esta mañana, de hecho, ha recibido el apoyo de los presidentes de Getafe y Rayo, Ángel Torres y Martín Presa. En la Fórmula 1 en Japón, primera jornada de entrenamientos marcados por la lluvia, con mejor tiempo para Verstappen, Sainz tercero y Alonso séptimo. En ciclismo, la lesión de Vingegaard es más grave de lo previsto inicialmente. También sufre un neumotórax y una contusión pulmonar. Y el Valencia Basket, noticia de última hora, destituye a Alex Mumbrú y asume el cargo en el banquillo su asistente, Xavi Albert.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Moment en el que escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Celebrem els sacraments. Estimats diocesans, durant aquest temps de Pasqua se celebren amb més assiduïtat i alegria festiva els sacraments que anomenem de la iniciació cristiana. A moltes parròquies, els sacerdots i catequistes preparen els sacraments del bautisme, la confirmació i l'eucaristia per als que s'acosten a rebre'ls tinguin una experiència cristiana inesborrable. Els pares també participen en la preparació i assisteixen amb convicció a les celebracions i amplien la festa amb altres familiars i amics. Són moments intensos de la vida parroquial i familiar. L'objectiu de la comunitat cristiana se centra en l'anunci del missatge de Jesucrist i que tots puguem viure amb més coherència allò que hem après a les sessions de catequesi. Encara que els sacraments s'administren de manera ordinària durant tot l'any, és en aquest temps pasqual quan hi ha una major participació comunitària. La celebració se situa en un moment concret de la vida parroquial, però abans cal un treball previ, un període de preparació en un temps determinat. És el que anomenem catequesi i que es diu i que es du gràcies a mossens i catequistes, gràcies també als pares, a les famílies. Em sembla important deixar constància d'aquesta gratitud de tota la comunitat que mereixen. A més, dels que es beneficien directament d'aquest treball, també em sento obligat a reconèixer, a agrair aquest fonamental paper i funció a la comunitat parroquial i diocesana. Tots heu sentit més d'una vegada que la catequesi no es redueix a una memorització de conceptes i frases, que a força de repetició aprenem en aquests moments previs a la recepció del sacrament. Es tracta de donar a conèixer els misteris de la fe perquè s'aprengui i s'interioritzi lo essencial de la vida cristiana. A més del reconeixement i la gratitud a tots, us demano una més estreta col·laboració perquè la vida cristiana de cadascú sigui un autèntic testimoniatge de l'Evangeli. Aquest serà la gran lliçó que podem oferir als que viuen prop de nosaltres i desitgen buscar Déu. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de COPE Lleida És divendres a les portes del cap de setmana, 5 d'abril del 2024, un cap de setmana que meteorològicament parlant ens farà creure que estem a l'estiu. I de temperatures pot ser que fins i tot demà dissabte a la plana de Lleida freguem els 29-30 graus. Dependrà d'aquestes nuvolades i d'aquest pols en suspensió del Sàhara. Si acaba la setmana vinent, sembla que ve una davallada de temperatures i després, al final d'abril, tornarem a pujar. Si hi ha una gotellada, si hi ha una pluja aquests propers dies, ull, perquè està arribant pols en suspensió del desert del Sàhara. Això vol dir que ja saps que quan plogui, plourà brut. Va, d'aquí uns minuts parlem amb la Mari Carmen Salvador, i no del que et penses, que avui barrejarem tecnologia, església, emprenedoria, tot això amb la mateixa entrevista. Mira si serà maco. I després, l'Espai Groc, però abans...
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, 2 pantallas y 4 micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de San Luis 5, cerca de Ricardo Viñez.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Doncs apa, que han passat ja Setmana Santa, Dia de la Mona, i tenim a la Mari Carmen Salvador un divendres més aquí amb nosaltres. Mari Carmen, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
A més, és divendres, és la Mari Carmen, però avui quasi bé podríem enganyar-hi tot amb el tema del que parlarem, perquè parlem de noves tecnologies.
Efectivament.
Però com, és un exemple més, com les noves tecnologies, que de vegades li tenim por i de vegades és veritat que no estan ben implementades perquè ens facin la vida fàcil, però hi ha exemples en els que gràcies a les noves tecnologies podem arribar molt més lluny del que arribàvem, i d'això parlarem avui.
Efectivament, perquè el rector de la parròquia de Santa Maria de Gardeny de la nostra ciutat s'ha fet viral a tots els mitjans de comunicació i ha posat llei del món. Les eucaristies que celebren en aquesta parròquia, en castellà i català, es poden visionar per YouTube i no solament, com hem dit, aquí a Espanya, sinó arreu del món, en alguns països arreu del món. És la parròquia dels nostres estudis de Cope Lleida, aquí al carrer Acadèmia. Per tant, ens sentim orgullosos i avui el tenim com a convidat, mossèn Gerard Soler. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies. Sorprès per aquest èxit de les seves retransmissions?
Sí, molt sorprès, perquè jo m'imaginava que era una cosa més senzilleta, però arreu d'un interviu que em van fer els mitjans de comunicació del Bisbat i ho van enviar a tots els mitjans de comunicació de Lleida, llavors van començar a venir emissores i sobretot televisions, i això he vist que per ells, per tots aquests que es dediquen als mitjans de comunicació social, pues és tan important i tan gran que arribem a 200.000 visualitzacions, que s'estranyen de que la missa senzilla de cada dia i els diumenges i el rosari doncs arriba a tants països del món i arriba tan abundantment.
Bé, però això va tindre un inici. Com va ser la idea de fer-ho?
La idea de fer-ho, un servidor tenia molt complexe d'inferioritat davant de tot això que avui està aquests mitjans. Jo em sentia petit, em sentia pobre, em sentia que no ho sabia fer. I veia que d'altres mossens, amb Facebook, amb streaming, amb d'altres coses, i jo me vaig sentir molt petitet. I llavors un tècnic de Tarragona que té arrels lleidatanes, la seva mare és de Torres de Segre, i per estar a Tarragona em diu: mossèn, no es preocupi, jo li muntaré un canal de YouTube, jo li faré tot, i vostè només tindrà que apretar el botó per encendre i per apagar, li programaré, li faré les caràtules, i així va començar. Jo, amb una por, tanta por, que al començament, quan anava a apretar el botó aquell que diu on air, me tremolava el dit.
Per tant, ha tingut un assessor tècnic molt bo i,
el tinc.
D'arrels lleidatanes, no?
Sí.
Quantes visualitzacions ja té comptabilitzades hores d'ara, en aquest moment? Perquè suposo que durant totes aquestes, la Setmana Santa i també els oficis d'ara de Pasqua, la nit de Pasqua, tot això, haurà tingut també un increment, no?
Aquests dies de Setmana Santa, no sé si arrel de tot això que ha fet la televisió, que hem sortit pues, a la televisió catalana, a la televisió de Madrid, a la televisió de Lleida, doncs tot això no sé si ha fet encara més propaganda, però, per exemple, les visualitzacions de la Vella Pasqual, passem de 500... El Dijous Sant arribem a 500 visualitzacions, a més de la gent que van participar a la cerimònia. O sigui que ja arribem a 208.000 visualitzacions, perquè hi ha un instrument, com una cosa que jo ho porto al mòbil i allí apreto i em diuen les visualitzacions que he tingut i els països que ho han vist i les persones de l'edat que ho veuen.
La tècnica avança moltíssim, i mossèn Gerard s'ha posat al punt de la tècnica. S'emeten solament les misses de la parròquia de Santa Maria de Gardeny o també, excepcionalment, des de l'oratori de la patrona de l'Acadèmia Mariana, on també vostè celebra Eucaristia?
Sí, cada dissabte, des de l'oratori de l'Acadèmia Mariana de la Mare de Déu, la Verge Blanca de l'Acadèmia, cada dissabte aquella missa surt pel canal de YouTube. Un servidor, quan vam posar el canal de YouTube a la parròquia, vaig pensar: quan estic a l'oratori i celebro la missa, veig un vitrall allà al costat que hi ha mossèn Escolà. Mossèn Escolà era un enamorat de la Mare de Déu i mossèn Escolà volia que la Mare de Déu fos coneguda. I per això un servidor vaig dir: pues posem un canal de YouTube a l'oratori. I el vam posar. I un servidor vaig dir a tots els organismes del bisbat: aquest canal de YouTube està al vostre servei. Si voleu donar conferències, si voleu donar xerrades, feu el que m'ho dieu, jo ho dic amb aquest noi de Tarragona, aquest tècnic, i ell ho programa i llavors surt. L'única conferència potser que hem fet, que va tenir molt èxit, la Madre Lora Tamayo, que és una monja del Mater Salvatoris, que havia sigut superiora general i ara és la superiora, filla d'un Lora Tamayo famós que va ser ministre a Madrid. Doncs ella va fer una conferència titulada Sant Ignasi i l'Eucaristia i va tenir unes 300 i escaig de visualitzacions, perquè ella, com que havia sigut mare general, doncs m'imagino que de molts llocs la van. Però allò està obert a tothom. Tothom que vulgui parlar de la Mare de Déu, de l'Església, del que sigui, doncs té un canal de YouTube a l'oratori de la Mare de Déu de l'Acadèmia.
Inclús celebracions familiars, primera comunió,
sí.
Alguna boda...
Ah, sí, molt bé, molt bé. Tens raó, Mari Carme, que me n'oblidava d'això. Quan hi ha celebracions familiars, un servidor els dic a la família: voleu que això surti pel canal de YouTube, que només ho veureu vosaltres, perquè només vosaltres tindreu l'enllaç. Això no sortirà al món, sinó només els que tinguin l'enllaç. Llavors, un servidor me dona l'enllaç, el tècnic que ho prepara, i aquest enllaç el dono a la família. I la família el fa córrer on vol. Però llavors aquesta celebració familiar no surt a l'aire que tothom ho pugui veure.
No, és una mica particular.
Això mateix.
Quines són més o menys les edats de la seva audiència? Són més homes, més dones?
Són...
Se sap això també?
Sí, també, també. També ho diu aquest aparell. Doncs hi ha una mica més de dones que d'homes, però no gaires més, eh? M'he quedat bastant a veure tantes persones. I l'edat és a partir de 60 anys, de 55 anys, cap dalt.
I tant homes com dones? O sigui...
Quasi, eh?
Quasi. Sí. Quins són els països que més es connecten?
Pues el primer, després d'Espanya, és Mèxic. Després els Estats Units. Després Colòmbia. I així va baixant molts països d'Hispanoamèrica, fins i tot Itàlia, no sé pas qui em deu escoltar a Itàlia, n'hi ha 15 o 16 de visualitzacions, i a Rússia, també a Rússia, 5 o 6, no sé pas qui deu ser, no?
Bueno, però això arriba a tot arreu.
Sí, l'altre dia me va enviar una noteta, perquè hi ha alguns que diuen, una noteta, una senyora, y digo, padre, muchas gracias por lo bien que celebra la Eucaristía. Le oigo muy bien. Estoy enferma. Un saludo desde Bruselas.
Bueno, pues, bueno, pues res, s'ha fet viral a tot el món, com ho dèiem al principi, mossèn Gerard Soler. Les persones interessades, com es poden connectar? Perquè, clar, ara estem parlant molt, però una senyora que ella diu, ah, pues a mi m'agradaria. I quins dies i quines hores?
Pues és molt senzill. Si s'apunta al senyor Google, al Google.
Al Google.
Sí, se hi posa comunitat parroquial de Santa Maria de Gardeny. I llavors es pitxa allí i ja surt. I, si no, posai al Google parròquia de Santa Maria de Gardeny, YouTube,
sí.
I s'apreta i ja surt.
I ja està.
I llavors, què fem? Pues el rosari a 6:45 dels dies feiners, la missa a 7:00, i això tota la setmana. I el diumenge, la missa a 9:00 del dematí, a 11:15 i a 12:00. Tot això surt al canal de YouTube.
I els dissabtes a 12:00 del migdia a l'oratori de l'Acadèmia Mariana.
Sí.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Gerard, per aquesta iniciativa que ha portat la nostra parròquia de Santa Maria de Gardeny al món. Gràcies, mossèn Gerard, rector de la parròquia i canonge de la Santa Església Catedral de Lleida.
I a mi m'agradaria que molts mossens ho fessin a les seves parròquies, perquè això és una ajuda per un mateix, perquè això et fa estar atent. Alhora has de començar, has de celebrar amb dignitat. No cal maquillar-se, no cal focos especials. Amb la llum que tenim a l'Església, tal com anem revestits, n'hi ha prou. Se sent molt bé i es veu molt bé. I això ajuda també a fer una celebració digna i a preparar-se una petita homilia cada dia que consta pues, de 3 minuts o de 4 minuts. I així, poquet a poquet, vas ajudant a tantes persones a que coneguin i estimin la paraula de Déu.
Doncs endavant en aquest projecte. Moltíssimes gràcies, mossèn Gerard. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, també.
Gràcies, Mari Carmen. Ja ho veieu. Noves tecnologies i tradició, tot junt. És l'exemple ideal. Ens aturem un minut, només un minut, que arriba l'Espai Groc.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete de merluza por solo 9,99€ el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Que ens plantarem ja a les 2 de la tarda i ho farem amb l'Espai Groc, la nostra tertúlia, on et proposem, ja saps, totes les activitats ja de cap de setmana i també de cara a la setmana vinent. És un espai, una tertúlia, una xerrada on et posem doncs, activitats de la Biblioteca Pública de Lleida, del CaixaForum a Lleida i també de l'Auditori Municipal Enric Granados. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Rosé Gord, des de l'Auditori Municipal Enric Granados.
Què Hola, tal? Molt bon dia.
Bon dia. I la Maribel Tost, que és la directora del CaixaForum a Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Heu agafat força? Us he deixat, bueno, us he deixat total una setmana lliure, saps?
Sí, afortunadament hem agafat forces.
Bueno, Maribel,
sí?
Han marxat els miralls?
Han marxat els miralls, van marxar el passat dilluns, el dia de la Mona també vam obrir, i bé, doncs hem clausurat aquesta exposició que inauguràvem doncs, el passat mes de setembre amb uns bons resultats. La veritat és que n'estem molt, molt contents perquè gairebé 32.000 persones han visitat aquesta exposició i no han parat des del setembre fins la setmana passada, fins la Setmana Santa, d'oferir doncs, visites guiades al públic escolar, al públic familiar, al públic general i aquells col·lectius que ens ho han anat demanant al llarg doncs, d'aquests gairebé més de 6 mesos.
L'exposició de miralls es desmunta ja o ara sí, marxa cap a algun lloc?
S'està desmuntant.
Es desmunta, sí, ja ho sé, de Lleida, sí. Però vull dir, va cap a un altre CaixaForum?
Sí, anirà cap a un altre CaixaForum, concretament al mes de setembre anirà a Girona, al CaixaForum Girona. Descansarà els mòduls, descansaran doncs, durant un període doncs, determinat doncs, de temps, es repararan, s'ajustaran i al mes doncs, de setembre es podrà visitar doncs, aquesta exposició a CaixaForum Girona, també doncs, amb una nova morfologia, amb una nova forma adaptada doncs, a les sales d'exposicions del CaixaForum Girona.
No totes les sales les teniu iguals i per tant s'han d'anar adaptant a cada destí. Bueno, se'm farà estranya no presentar la Maribel i parlar de miralls. La veritat és que ara ja havíem agafat el ritme habitual, però bueno.
Sí. Però la màquina de CaixaForum continua.
Això ja ho explicarem en el seu moment, però al mes d'abril... Sí. Esteu entre desmuntar tot el tema de miralls i que vingui la propera exposició que té previst inaugurar-se quan?
El dia 3 de maig.
3 de maig.
Amb una conferència inaugural, l'exposició té per títol Còmic, Somnis i Història. I el dia 3 de maig, que és divendres, val a dir que també coincidirà doncs, amb la Fira de Titelles, a les 6 de la tarda doncs, tindrem una conferència inaugural que impartirà Vicenç Sanchís, que és una persona, doncs, un gran especialista doncs, en el món del còmic, que ha comissariat diverses exposicions, a banda que té una gran trajectòria doncs, en els mitjans de comunicació i, com no, doncs, TV3. I bé, doncs, aquest serà doncs, el tret de sortida de la segona exposició que tindrem, doncs, que culminarà doncs, aquest curs escolar de CaixaForum Lleida. Perquè nosaltres funcionem doncs, a través doncs, de cursos escolars.
Llavors, tindrem... Bueno, això ja en parlarem en el seu moment, evidentment. Sí, bueno, en el seu moment, vigila que jove molt sí, ràpid, és que estem a un mes. A un mes ja veuràs quatre setmanes i esteu ràpid. Ja inaugurant. Maribel, a veure, aquest cap de setmana
sí.
Veig a la vostra web, queixaforum.org/Lleida,
sí.
Que feu un taller on barregeu vegetals i música.
I música i sobretot ciència.
I ciència.
Perquè val a dir que durant aquest mes d'abril la ciència serà la gran protagonista de la programació familiar de CaixaForum Lleida. I durant aquests quatre cap de setmanes, o sigui, tant dissabte com diumenge, hem programat doncs, un ventall ampli doncs, de tallers de ciència adreçats pel públic familiar. I en aquest sentit doncs, comencem demà dissabte concretament a les 6 de la tarda doncs, tindrem un taller que porta per títol Vegetals Electromusicals, que és una activitat en la qual doncs, bàsicament el que volem potenciar és la imaginació i la creativitat de tots els participants mentre doncs, proposem reptes científico-tecnològics. No? Llavors, entre d'altres reptes, no? Doncs, farem doncs, circuits elèctrics bàsics sense cables i d'alguna manera doncs, descobrirem doncs, un ventall ampli doncs, de materials actuals innovadors amb els quals doncs, el públic, els més petits de la família, perquè és un taller adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys, doncs, descobriran o podran experimentar en el món de l'electricitat. No?
Vigila que els pares ens hi llancem ràpid amb això sí. També. Eh? Ajudar el nen, escolta, surt, que ja t'ho faig,
sí,
això.
Sí, eh? Sí, sí, sí.
Que ens agrada també.
Sí, sí. I els participants doncs, podran treballar doncs, amb instruments musicals digitals que a través doncs, de les forquilles illes, plàtans, enciams i un seguit ampli doncs, de verdures permetran conèixer doncs, el funcionament doncs, dels diversos sensors d'aquests instruments.
Bueno.
Val a dir que és una activitat que nosaltres l'oferim doncs, demà dissabte a les 6 de la tarda i que repetirem doncs, el diumenge a les 12 del migdia. I que aquest taller doncs, el replicarem doncs, la setmana que ve i si em permet, Ricard, doncs, divendres que ve doncs, t'explicaré doncs, com ha anat aquesta
això,
experiència.
A veure, aquesta primera
com ha anat aquesta
cap
experiència
setmana.
Aquest cap de setmana, però n'estic segura que n'anirà molt bé.
És un taller, això vol dir que l'aforament és reduït, no,
sí,
no és la sala
sí,
gran
sí,
per entendre'ns.
Sí, són 25 places
perquè
no el públic pugui gaudir plenament i completament d'aquesta doncs, activitat de ciència.
Hi ha quatre dates, per tant, pots triar ara. Si t'esperes una mica, igual ja no pots triar. Eh? Per tant, vegetals electromusicals, dissabte i diumenge, aquest proper, i el de la setmana vinent, a les 6 de la tarda. Maribel, què més tenim
a
veure? Ah, sí, home.
Sí,
dilluns a les 7
sí,
de la tarda.
Dilluns a les 7 de la tarda. Iniciem o estrenem un nou cicle que porta dedicat doncs, al consum conscient. No? És un cicle que porta per títol És possible el consum conscient i que té per objectiu doncs, debatre des de diferents angles l'actitud com a consumidors i els agents necessaris per modificar els nostres hàbits i ser doncs, molt més sostenibles.
Ahir va estar amb nosaltres Albert Vinyals.
Sí.
I amb ell vam estar parlant d'aquestes conferències.
Sí, 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 sí.
Inclòs aquesta primera del dilluns. I jo crec que és important per tothom que fem un consum conscient, que almenys sapiguem
sí, sí.
El que comporta comprar una cosa o comprar-ne una altra.
I les persones que ens acompanyen ens preguntaran doncs, qui és l'Albert Vinyals. Pues bé, l'Albert Vinyals és el director científic d'aquest cicle que està integrat per dues, una conferència que tindrà lloc doncs, el proper dilluns, dia 8 d'abril a les 7 de la tarda i un debat que durem a terme doncs, el dilluns 22 d'abril també a les 7 de la tarda. Albert Vinyals és docent en diverses universitats, expert en psicologia, tecnologia del consum i creator i creatiu doncs publicitari. És un cicle que ha estat organitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i d'alguna manera ens preguntarem què és l'Observatori Social. És un espai doncs d'anàlisi i reflexió que pretén estudiar doncs l'activitat i els reptes de la societat i divulgar el coneixement de les ciències socials i humanitats amb especial interès en aquelles àrees de coneixement en les quals la Fundació La Caixa hi té doncs, una acció doncs, directa. Uh-huh. I l'Observatori Social doncs, fa una parada aquest mes d'abril a Caixa Forum Lleida doncs, amb aquest cicle de conferències que, com dèiem, doncs, porta per títol dedicat doncs, al consum doncs, uh-huh. conscient.
La llista conscient. Que el que us dic, la llista de la compra, que és una cosa relativament quotidiana, no cada dia, però cada setmana segur que cau, doncs a vegades entre triar un producte o un altre, el que desencadenem o el que evitem al planeta, que sembla poc, doncs pot ser, si es va sumant la gent, doncs molt. Per tant, es tracta de ser conscients del que comporta comprar una cosa o l'altra.
El títol d'aquesta primera sessió, Ricard, és un títol molt, molt suggerent, que porta, valgui la redundància, porta per títol La llista més llesta, com les compres Això que és. Fem poden canviar el món. No?
Exactament. Mm.
I en aquesta sessió, Albert Vinyals pues, analitzarà com el consum conscient passa per descobrir el poder que tenim com a consumidors i quin paper tenen les nostres compres en la construcció doncs, de la societat actual, de la societat en la qual doncs, estem vivint tots i totes.
I la setmana vinent, dimarts, estaran amb nosaltres el Pedro Pardo i l'Albert Galzeran, que ens explicaran el que m'explicaràs tu ara, però ells m'ho explicaran, jo espero que m'expliquin alguna interioritat més, eh? Perquè
sí,
són ells els que estaran damunt de l'escenari.
Sí, n'estic seguríssima, perquè són uns grans comunicadors. Aquest mes d'abril tenim també una gran joia doncs, a Caixa Forum Lleida, perquè estrenem un cicle que porta per títol Divertimento, la música explicada. És una nova experiència divulgativa que estrenem doncs, aquí a Caixa Forum Lleida. I què és aquest cicle? Pues és un cicle que es durà a terme durant 3 dijous consecutius. Començarem doncs, el proper dijous 11 d'abril a les 7 de la tarda i serà doncs, una sessió en la qual doncs, es combinarà doncs, la música i la paraula doncs, d'aquests dos grans divulgadors, no? Com són doncs, en Pedro Pardo i l'Albert doncs, Galzeran. No? Llavors, és una experiència que, com us deia, doncs, és una experiència molt diferent. En aquestes sessions s'intercanviaran idees, opinions, històries divertides de grans moments i de grans compositors doncs, de la història de la música i d'alguna manera doncs, descobrirem la genialitat d'aquests grans músics. No? I comencem doncs, el proper dilluns amb Mozart. De fet, també val a dir que el
dijous.
Sí,
dijous dia 11.
Val a dir doncs, que aquesta sessió també té un títol molt suggerent perquè porta per títol L'imperi de les perruques, el geni de Mozart, i en la qual el públic doncs, descobrirà la manera com el classicisme vienès de la primera escola de Viena va marcar la transició doncs, del barroc a l'era doncs, de Mozart. No?
Bueno, jo els preguntaré què vol dir això de les perruques. A veure què m'expliquin. Sí. Música i coneixement sobre l'escenari del Caixa Forum. Ho teniu tot a caixaforum.org/Lleida. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida.
I ara estic a la web d'auditorienricgranados.cat, al botonet aquest de programació. Et surt tota la programació des de ja fins, bueno, fins tot l'estiu, eh? Vull dir que ja ho tens tot, ja pots, si ja saps segur que hi has d'anar, ja pots comprar la teva entrada, tens els abonaments, tens els descomptes per ser amic de la temporada, que ja saps que només és omplir un formulari online que és gratuït i que és immediat, i per tant t'ho posen així de fàcil, eh? Rosegor, tenim sessió doble aquest cap de setmana.
Sí, sí, tenim sessió doble aquest cap de setmana, com bé dius, comencem demà dissabte. A les 8 del vespre ens acompanya una de les formacions residents de l'Auditori, una de les joves formacions, que és la Jove Orquestra de Ponent. Ens oferiran el concert a banda i banda dels Pirineus, dirigits sempre per Miquel Massana, i podrem escoltar a Debussy, a Ravel, Falla, Enric Granados, perquè ens expliquen aquesta, la influència que hi ha hagut entre els de banda a banda dels Pirineus, mai millor dit, no? Com compositors d'aquí van viure a París i com compositors francesos també es van veure absolutament atrets per tot el folclore espanyol d'un moment determinat i també per les influències també que hi havia i que podien néixer d'un lloc cap a un altre. Vull dir, escoltarem això, és una, com deia, és una jove formació, molt entregats, val a dir, i que també tenen molts adeptes, i esperem que demà també acaben omplint la sala simfònica de l'Auditori. Després, això serà dissabte, demà dissabte, passat demà, diumenge, a les 7 del vespre, també tenim un molt bon concert. En aquest cas, també, lo curiós i l'originalitat d'aquest concert que tindrem diumenge és que és un concert comentat pel propi director. Ens anirà comentant el que anirem escoltant, perquè descobrirem a dos grans compositors, dos compositors lleidatans que al segle XIX van ser dos personatges molt importants a Madrid, no?, a la capital de l'estat, com a principals càrrecs musicals. Són Francisco Andreví, que és natural de Sanaüja, i Ramon Carnicer, nascut a Tàrrega. Els dos, en un moment determinat, van a Madrid rivalitzar per la plaça de mestre de la capella reial de Ferran VII. Finalment, aquest càrrec el va ocupar Andreví, però és que Carnicer ja era director dels teatres de la cort en aquell moment i era catedràtic de composició del Real Conservatorio de Madrid.
Caram.
Per tant, entre els anys 1830-1836 es van convertir en dos referents de la música, un música sacra, Andreví, i l'altre de l'òpera, Carnicer. I per tant, escoltarem diumenge a les 7 de la tarda, escoltarem òpera de Carnicer i l'Stabat Mater d'Andreví.
O sigui que en aquests anys la música de la reialesa va estar dirigida per lleidatans, no?
Correcte, és el que ens explicarà molt bé, com molt bé ho sap fer Xavier Puig, perquè a part de dirigir el cor de cambra, les orquestres, també és un magnífic comunicador. Això ho hem vist, també ho veiem als concerts de Nadal, sempre que ve, és a dir, és una persona que capta, que explica molt bé i que t'ho fa entendre d'una manera fantàstica. I tot això acompanyat per qui? Per Marta Bonet, soprano, Marta Infante, mezzosoprano, David Alegret, tenor, Jordi Serrano, baríton, el cor de cambra de l'Auditori, com bé he dit, i també l'orquestra de cambra Terrassa 48, amb el seu concertino director, Quim Térmens. Per tant, és un superconcert molt recomanable per aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Uh-huh. AuditoriEnricGranados.cat, al botonet aquest de programació, allà ho teniu tot. N'hi ha moltes de venudes, però que teniu lloc, és qüestió de que entreu ja, i encara podreu triar cadira. Dos lleidatans a Madrid. No havia llegit, Roser, per on anava la història, i pensava, primer em parla de a banda i banda dels Pirineus, després entre Lleida i Madrid, però no, bé, que ens hem anat al segle XIX, no la sabia jo, aquesta història.
Doncs per això, és que és bastant desconeguda, per no dir totalment desconeguda, i és aquest concert, a part de que serà una música que us dic que és fantàstica, també coneixes i tens una referència de coses que no saps i que te les explica un especialista, a més, i te les explica d'una manera molt planera, molt senzilla i molt bonica. Per això que val molt la pena, perquè tens aquesta doble, no? A part d'escoltar la música, entendre part de la història de Lleida del segle XIX.
Mm-hmm. Roser, escolta, em vols avançar alguna cita que diguis aquesta no us la perdeu, del mes d'abril?
Mira, lligant amb el que passarà el dilluns, que també t'ho explico ara, també així ho vincularem amb aquesta activitat. Aquest dilluns, dia 8, a 5:45 del vespre, a la sala 2, tenim una altra conferència d'aquest cicle de conferències que fem Parlem de Música, una eina per anar de concert, i en aquest cas, Albert Ferrer Flamaric ens parlarà de... farà una aproximació a les cançons de cabaret i al món de Kurt Weill, el gran desconegut. Qui era Kurt Weill? Kurt Weill és un compositor alemany, va néixer a Alemanya el 1900 i va morir a Nova York l'any 1950, i va fer una gran contribució a la música, sobretot al teatre i a les col·laboracions, gràcies a les col·laboracions amb Bertolt Brecht, d'acord? I en Albert Ferrer Flamari, que ens explicarà qui era aquest compositor, què va significar també pel món del teatre, què va significar Broadway, per exemple. Però això està vinculat, com sempre fem, al concert que el 19 d'abril, divendres 19 d'abril a les 8 del vespre, ens oferiran un espectacle de butxaca, un cabaret, algo molt singular i molt diferent a l'Auditori, Vicky Peña, la gran actriu catalana, amb Jordi Camell al piano. Vicky Peña ens anirà narrant i cantant cançons en diversos idiomes i crearà una atmosfera molt especial a la sala 2. Per tant, és un concert que us recomano moltíssim per la singularitat, l'originalitat i, sobretot, per la intèrpret, evidentment.
Per cert, suposo que vas poder assistir al concert de la Martha Argerich.
Sí, Ricard, ahir, vull dir, encara estic absolutament de ressaca avui, una ressaca que et diré, encara hem de comprendre el que va passar, ahir, jo et diria.
Estava pensant exactament això.
Encara ho hem de pair, n'hem de parlar amb la Puri, perquè va ser, a part de molt emocionant, tan esplèndid, tant d'aquelles situacions que tu dius és que el que estic vivint ara poques vegades ho podrem tornar a viure en aquesta sala.
És que
mira
ho vam avançar,
viscut,
us ho vam dir des de fa un mes.
I mira que n'hem viscut, d'experiències, de concerts magnífics, totes, i tots ho sabeu, però el d'ahir era d'aquests concerts que marquen una fita. De fet, vull dir, tant ella que se sent al piano aquesta senyora i aquells dits, aquella agilitat, aquella... la melodia, la sensibilitat que té tocant, és una cosa, vull dir, no hi ha paraules per descriure-la. Pablo Galdo també acompanyant-la va estar força bé, molt bé, i jo aquí he de parlar també de la nostra formació resident, Lleida Art Ensemble. Sabem que toquen molt bé, sempre us ho diem, és un valor segur, però ahir va ser. És a dir, davant, quan tens una intèrpret d'aquestes característiques, et toca tocar amb la Marta Argerich, com passa moltes vegades a la vida, o et fas petit. Sí. I t'agafa por i llavors o et creixes. I ahir va ser espectacular. Lleida Art Ensemble no finíssims. Estaven, tocaven d'una manera que tothom al final es va felicitar perquè era increïble com van tocar i acompanyar la Marta Argerich ahir.
El públic suposo que va ser una cita única, però per ells també.
Absolutament.
És que clar.
I va ser tant els assajos...
Fent el símil, que no té res a veure, però això és com un futbolista juvenil que un dia, en els seus bons moments del Barça, doncs diu, no, pujar al primer equip i entrenar i jugar amb el Messi al costat, no? Doncs, per entendre'ns, és una experiència maca, molt maca.
Molt. Va ser la segona part. També, clar, el Carnaval dels Animals és una obra que ells porten, que s'han fet seva des de fa molts anys, l'han tocat moltes vegades, fan moltes activitats familiars i escolars per aquest... Però, clar, tocar-la ahir amb la Marta Argerich era una altra història. I tant els assajos com ahir, vull dir, va ser fantàstic. La Marta Argerich també estava molt satisfeta, molt contenta, i va fer molts visos, vull dir, sortia, tornava a entrar, tornava a sortir, estava molt... Se la veia pletòrica.
Veus que bé.
I no, tot va anar rodat.
Molt bé. Doncs m'alegro i enhorabona per la Puri, per tu i per tota la gent que... Bueno, per tota la gent que vau estar involucrats, no gaires, que al final, darrere de l'Auditori Municipal Enric Granados, jo us ho dic de veritat, la Roser no us ho dirà i la Puri tampoc, però jo sí que us ho puc dir, que al final són quatre treballant, i treballant molt fort. Gràcies, Roser.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Lleida.
Doncs apa, que estem a les portes del cap de setmana, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que el cap de setmana descanseu.
Descansem d'activitats, sí.
D'activitats, perquè bueno, dissabte està oberta la biblioteca.
Sí, i demà tenim una activitat, el que passa que ja no en faig difusió perquè està plena. És una activitat per a nadons i està plena, sí.
Són genials aquestes activitats. Sí, jo recordo, en la meva època de nens petits, que llavors t'hi fixaves més, totes les activitats de nadons o de la biblioteca o del Teatre de l'Escorxador o d'algun altre punt de Lleida, és que, a part de que et veies més o menys sempre els mateixos, perquè clar, això va per edats, és que sempre estava ple.
Sí,
és que sempre estava ple. Bé, anem a començar la setmana vinent, dimarts, dia 9.
Mira, primer, si em permets dir també que avui ja hem desmuntat l'exposició de clàssics americans. Donem el relleu a CaixaForum, que tindran ells una exposició de còmic. Nosaltres avui hem desmuntat aquesta que hem tingut des del mes de febrer, i també que demà dissabte serà el darrer dia per veure l'exposició de 25 anys de Veïns del Món, aquesta exposició de la ONG de Lleida.
Si no l'heu anat a veure, aneu-hi ja, perquè és el que diem, aquestes exposicions estan molt temps. I diem sempre, tranquil, que tinc temps. No. Arriba el dia que es desmunten, vull
exacte.
Dir que s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
I mira, la setmana que ve comencem el dimarts, comencem un nou taller. Aquesta vegada és Eines Web i Xarxes Socials per a la Recerca de Feina. Ep. Aquesta vegada no va adreçat a persones de...
Aquí ja has de saber fer anar el mòbil, també.
Bueno, és també per a persones que tenen l'edat de treballar i que a la millor no tenen els coneixements necessaris per a moure's en aquest camp, perquè avui tota la cerca de feina és pràcticament tot en línia.
Sí.
I doncs, bueno, intentem donar aquestes eines també a les persones que els hi pugui fer falta. És un taller que es farà dimarts i dijous a les 11, queda encara alguna plaça, però poquetes també.
L'altre dia m'explicaven una experiència, perquè veiem com va canviant el món, d'una persona que anava a buscar feina i s'atansa personalment amb una empresa a entregar doncs, el seu currículum. I li van dir, no, mira, saps què? Envia'l per correu electrònic.
Sí,
no cal ni
que
el deixis, envia'l per correu electrònic. Dic, home, però ja estic aquí, no? I és que no, ja no ho fem així.
Sí.
Vull dir que sí, ha canviat molt això, ha canviat molt, molt bé. Això és dimarts a les 11, us podeu apuntar encara?
Encara hi ha alguna plaça, a la pàgina web de la biblioteca hi ha el formulari d'inscripció, però... Bueno,
aquí ho fareu amb ordinadors propis de la biblioteca?
Sí, exactament. A l'aula de formació, al segon pis, i amb ordinadors propis. És un,
però bueno, porteu és un el taller, vostre mòbil, per
sí,
si de cas.
Sí, és un taller reduït, vull dir que a més, perquè sempre intentem això, que sigui un tipus de tallers que permetin la interacció directa amb cada persona que hi participa.
Això dimarts a les 11 del matí, a les 6 de la tarda a l'Hora del Conte.
Tenim l'Hora del Conte, una nova edició d'aquestos contes que fem amb la Biblioteca de Pardinyes i la Biblioteca de Sucs, que és, li diem, Roda de Contes, i aquesta vegada tenim L'Ocellet de Paper, a càrrec de la companyia Cabriolars. És un conte que ens farà reflexionar sobre la felicitat de les coses més insignificants i que converteixen el món en un lloc més fabulós, o sigui, i sobretot reflexionar que a vegades no necessitem tantes coses per estar bé o per donar-hi valor.
Mira, anem cap a la llista llesta.
Sí, la llista més llesta.
La llista més llesta.
La conferència del Caixa Fòrum.
Jo us ho dic perquè bueno, vaig parlar ahir amb
l'Albert Vinyals.
Amb l'Albert, perdona, va dir el Jaume, amb l'Albert. Sí. I al final es tracta de ser consumidors conscients, no que no hem de comprar res, no, que hem de ser consumidors conscients, és a dir, el que necessitem i del que necessitem, doncs, mirar, doncs, per aquí va també.
I saber donar valor.
Sí. I per aquí va això també. Molt bé, meitat de la setmana, dimecres.
Dimecres tenim una nova sessió els 10D, aquesta setmana en lloc de ser el dilluns serà dimecres. Tenim l'Alberto Velasco, o sigui, el crític d'art historiador que l'han portat sobretot per la seva vessant d'escriptor del llibre aquest a la recerca de l'obra perduda. Que per cert l'estic llegint aquests dies.
Molt interessant.
I és molt interessant, sí, molt interessant. Perquè a més està molt ben escrit i t'ensenya un rerefons de tot el tema de les compres d'obres d'art i de com es fan també les col·leccions de museus i de tot, molt, molt interessant i bueno, escrit d'una forma molt amena.
No és estranya que la directora de la Biblioteca Pública de Lleida estigui llegint un llibre.
No gens.
Entre d'altres.
A més, t'he de dir que sempre intento que totes les persones que portem els escriptors els deu de llegir alguna cosa d'en ell si no ho he fet abans. I també tinc una mica com a línia que sempre tot el que es publica d'escriptors lleidatans sempre intento estar al dia i llegir-ho, perquè a més, la major part de vegades ho gaudeixo moltíssim.
Com ho fas, Antònia?
Bueno,
és
jo
a dir,
que...
tu llegeixes a horari fixe? És a dir, mira, jo, a mi d'aquesta hora a aquesta hora no em molesteu que és la meva hora de llegir o on t'agafi?
No, jo durant la setmana la veritat és que tinc molt poc temps.
Això t'ho anava
a dir. Durant la setmana és impossible, però jo, per exemple, un diumenge a la tarda, si puc començar a les 4 de la tarda i passar-me tota la tarda llegint, per mi és un plaer. I després, entre setmana, les estones que tens, doncs abans d'anar a dormir, a mi m'agrada molt acabar el dia llegint i això, és anar agafant aquests punts. També el que t'he comentat moltes vegades, jo soc molt poc de televisió i això també fa que...
Sí, perquè és que la tele roba molt temps.
Queda temps i també el que vam comentar un dia, soc molt poc de xarxes socials perquè vaig veure que em robaven molt temps i a mi el llegir m'agrada molt. No trec que les xarxes socials te puguin aportar molt i de tot, però a mi l'acció de llegir m'agrada molt. És una situació amb la qual me trobo molt còmoda i bueno, que me creo un espai que m'és molt agradable.
Llavors que jo sóc un tafaner i et pregunto de coses...
Jo no tinc cap problema.
Escolta, quan te'n vas a dormir i llegeixes, acabes... que hi entra el llibre al cap i et despertes, o ets conscient i m'estic adormint, ara ja en tenim prou.
Sí.
Perquè jo en el seu moment, quan ho feia, parlo de fa molts anys, recordo que la meva mare o el meu pare venien, m'havien de tancar la llum, traurem el llibre del cap i vinga, a dormir.
No.
Imagina't tu. Bueno, va, tot això per dir...
Que el tindrem a l'Albert Velasco, i que a més ens explicarà els llibres que han estat importants per a ell. O sigui, el que sempre fem, parlarem, l'Anna Sáez parlarà amb ell de la seva obra, però a part ell sobretot ens donarà a conèixer o ens farà prescripció de llibres que per a ell han estat importants, la seva biografia lectora.
Això serà dimecres?
Dimecres a les 6 de la tarda.
Que
a més també ho emetrem pel canal YouTube de la biblioteca i que quede gravat. Vull dir que la persona que no ho pugui veure en aquell moment ho pot veure quan li vagi millor.
Podeu anar-hi de manera lliure i gratuïta, arribeu com a mínim 10 minuts abans i fins que s'ompli la sala.
Exacte.
I si està plena, doncs a través de YouTube. I dijous, 11 d'abril, 6 de la tarda.
6 de la tarda, inaugurem, bueno, donem el tret de sortida, perquè no és una inauguració oficial, a l'exposició Parlar és a les teves mans, llengua de signes catalana. Sabeu que la biblioteca des de fa molts anys apostem perquè totes les activitats que podem hi hagi sempre interpretació de llengua en llengua de signes catalana, i bueno, aquesta exposició està produïda pel Departament de Cultura, Política Lingüística, i és sobre la llengua de signes en català. Llavors és una exposició interactiva on tu pots fer, bueno, ja veureu que hi ha molts panells amb diferents àmbits, des de l'àmbit social, l'àmbit de la llengua, l'àmbit de la pedagogia, i amb tots aquests àmbits com interacciona la llengua de signes. Han preparat un programa d'activitats complementàries molt interessant, creiem que molt interessant. Tindrem un cicle de cinema en els quals totes les tres pel·lícules estan basades en llengua de signes, que a més ens comentaran dues persones de l'associació Deixen Signe, ens faran el col·loqui per veure i determinar de cada una d'aquestes pel·lícules el que és més, a més a tenir en compte, sempre referit amb el tema de la llengua de signes. Al mes de maig tindrem una activitat, un espectacle infantil per a nens, el de La Petita Koala, que està també en llengua de signes catalana. El dia de la Revetlla de Sant Jordi tenim un espectacle que ens ve molt de gust també, que tindrem a la Meritxell Gené, fent el seu espectacle de musical, però acompanyada per la Merche Chacón amb llengua de signes. O sigui, aquestes combinacions que es fan i que tindran tanta importància la Meritxell com la Merche, perquè bueno, estarà basat en aquest dia. I després, al juny, farem un petit taller per als nens, que aprenguin a signar el seu nom, a quatre coses bàsiques. Nosaltres, amb l'hora del conte, durant tot l'any, abans de començar, cada dia s'ensenyen als nens quatre paraules bàsiques de les que surten aquell dia a l'hora del conte, perquè quan vegin a la Noaila que les està signant, que ells es puguin reconèixer. I així, a més, anem creant com que sapiguem reconèixer, quan algú està parlant amb llengua de signes. I aquest tindrem un taller molt interactiu de com aprendre els nens a signar.
Saps què passa? Que amb el vostre esforç d'incorporar-ho cada vegada més a moltes activitats, el que contribuïu és que ja no ho trobem estrany.
No.
Que en una exposició o en un acte de la biblioteca o qualsevol hi hagi una persona al costat fent el llenguatge de signes, i això, començant des dels petits, doncs és bàsica.
Mira, i com a curiositat, dir-te que el dia de la presentació de l'exposició hi haurà una visita guiada a càrrec de Marta Bosch, que és tècnica de l'àrea de foment de l'occità i de la llengua de signes. Farà la presentació en llengua de signes i en aquest cas tindrem una intèrpret que passarà la llengua de signes a llengua oral.
Molt bé.
O sigui, ho farem al revés. Serà ella la que farà la presentació i la interpretarà una persona amb oralitat.
Gràcies, Antònia. A punt d'arribar a les dues, la Rosent fa un signe amb les mans.
Jo vull fer un recordatori, com tenim tantes activitats, recordar que aquest cap de setmana, 6 i 7 d'abril, és l'inici del festival L'Art a l'Horta. Us esperem a Butzènit, d'acord? A la font de la Mare de Déu de Butzènit, a l'ermita, i és demà dissabte, dia 6, a partir de les 8 del vespre, de les 8 a les 11, trobareu un espai gastrotastorta, que és, hi haurà servei de bar, amb una barra, hi haurà productes de l'horta, i a les 9, concert de Selva Nua, aquesta agrupació jove, lleidatana, molt fresca, i serà un gran concert. Demà està previst que faci molt bon temps, a més, tot el cap de setmana.
Però això dir, vosaltres això ho vau triar, no?
Absolutament, perquè imagina't que ho haguéssim fet el cap de setmana passat, plovent, sí, etc. Sí. Doncs aquest cap de setmana anirà molt bé. Espectacles gratuïts, insisteixo, eh? Allí a l'Horta també hi ha tot una trama per poder venir a transport amb autobús, ho tenim tot penjat a la web d'Art a l'Horta, la web de Cultura. Això és el dia 6. I el dia 7, diumenge al matí, a partir de les 11 del matí, també es trobarà aquest servei de bar per tot el que vulgui beure i menjar, i a més hi haurà un estant de productors de l'horta, on hi haurà un expositor col·lectiu de productes de l'horta que es podran vendre. També hi haurà degustacions, un producte estrella ens han dit els calçots, també per mira, poder menjar allí. I a les 12 del migdia hi haurà l'espectacle de dansa de Nova Galega de Dansa, Leira. I tot amenitzat abans i després per Ponent Roots. Per tant, és un molt bon plan per diumenge al matí, matí i migdia. Insisteixo, els busos també, tot el servei de busos que hi haurà és gratuït per anar des de l'estació d'autobusos fins a Butzànit i tornar. Tot això està al nostre web, vull dir que és un molt bon plan també de festival de cap de setmana.
Molt bé. Doncs apa, ja ho teniu, eh? Rosa, Gord, Maribel Tost i Antònia Capdevila, com sempre, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, bona.
Moltes gràcies.
Doncs apa, que són les dues, sóc el Ricard Álvarez, aprofita'l el cap de setmana, que costa d'arribar, eh? No ho sembla, però costa d'arribar, després passa volant, rapidíssim. Dilluns hi tornem, a les 12:20, des de Copa Lleida fins llavors, que acabis de passar un bon divendres i un millor cap de setmana.